El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant d'un projecte gestat a Sant Oleu que se diu 5 maneres de cuidar el teu benestar. La psicòloga Victòria Mesquida ha estat reconeguda en el darrer Congrés Nacional de Psicologia Clínica que s'ha fet a Girona perquè ha ideat un mètode a través del qual els seus alumnes de Sant Oleu, de diferents escoles de Sant Oleu, els ha fet 5 hàbits. Els ha fet adquirir 5 hàbits. Relacionar-se, observar, descobrir i ajudar. I això resulta que ha repercutit en la millora d'aspectes com el coneixement, les emocions o les relacions de tots aquests alumnes que han passat per aquest projecte. Molt interessant, perquè val més prevenir que curar, sempre ho han dit. I d'aquesta manera se poden prevenir un cremull de coses que després de majors, si no hem après a relacionar-nos, a demanar ajuda i a socialitzar, per ventura mos poden passar a factura, qui sap. Després parlarem d'una altra bona notícia. La Fundació Palma Aquarium fa una sèrie de dies, no fa ni una setmana, va mullar un caramull d'aquest vaires, que són petites cries d'un taurons molt menuts, que són imprescindibles per la cadena tròfica de la mà de Mallorca. El projecte ja ha acabat, però volem saber què són aquests gatbaires, que mengen, perquè sembla que tenen molt bon gust, perquè mengen calamar i mengen crustacis, és a dir, que són un vertaders gourmets. I també sabrem com està en general la població marina a les nostres illes. I avui, com que és divendres, mos torna a visitar en Xavi Oliver, el seu món de paraules, el seu món de música, i avui mos farà viatjar fins a Suècia, un país aparentment fred, però que té un caramull d'artistes musicals que a voltes no sabeu que són suecs, i no parlant només d'Ava i de Roxette. Hi ha un caramull de música que ve de Suècia, que nosaltres la cantam en anglès, i no sabem que són suecs. En Xavi Oliver mos ho contarà en el tram final del programa. Així que en Francisca Mateu a la producció i en Lluís Menéndez en el control tècnic, començam el dia Mallorca. Such a feeling's coming over me. There is one. Everything I see, not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me, and the reason is clear, it's because el teu home madur al capdamunt del món, Top of the World. Eren els Carpenters, l'any 1972. Eren dos germans, en Richard i na Karen Carpenter. Na Karen Carpenter, malauradament, va morir l'any 1983 per problemes derivats de causes psicològiques, una de les primeres famoses que va morir per culpa de la anorèxia. Molt bé, molt bé, aquesta cançó, recordant a Karen Carpenter, per compte vos, el nostre primer tema d'avui. Ja se diu que mal més prevenir que curar, o que van de dir. En els darrers anys, la prevenció que fa molta força dins del món sanitari, de fet, s'aplica també a la salut mental. La prova és 5 maneres de cuidar el teu benestar. Una idea impulsada per la psicòloga clínica Victòria Mesquida del Centre de Salut de Sant Oleu. Tant és així que l'han reconeguda en el Premi Montse Gibernau en el darrer Congrés Nacional sobre Psicologia Clínica que s'ha fet a Girona. Victòria Mesquida, bon dia, i primer de tot, enhorabona, com estàs? Bon dia.
Bon dia a tothom, moltes gràcies.
Bueno, primer de tot, vam veure en el Diari de Mallorca l'altre dia que el projecte l'has fet a col·legis de Sant Oleu, amb alumnes de primària i secundària, i et van fer treballar 5 hàbits per cuidar el seu benestar. del benestar, d'un en un. Moure-se, relacionar-se, observar, descobrir i ajudar. Anem per parts, per exemple, moure-se. Què han hagut de fer? I també com han reaccionat els alumnes quan els van dir, oh, vinga, vos heu de moure. Què han hagut de fer? Què vol dir moure-se, Victòria?
Bueno, jo he de dir que, en primer lloc, aquesta trobada en els escolars és possible gràcies a que aquest centre de salut fa anys que treballa en els col·legis que estan al voltant del centre de salut. Per tant, ells, quan venen al centre de salut, confien molt sempre en les propostes que els hi feien de treball, ja sigui, en aquest cas, que va ser de salut mental, que va ser una mica el més novedós, però també a vegades fent feina amb altres qüestions, com pot ser la higiene bucodental o la salut sexual i reproductiva. Amb això vull dir que aquest projecte està possible gràcies a aquesta relació que manté el centre de salut en les escoles. I, bueno, i nosaltres el que hem fet, gràcies a que primària ha apostat per introduir en el psicòleg clínic de dins la seva cartera de serveis, és començar també a xerrar de salut mental. En aquest cas, pues, havíem dissenyat una dinàmica per reflexionar damunt 5 hàbits i quan intentam explorar amb ells aquests hàbits, els anam demanant un per un, en petits grups, pues, com cuiden ells la salut mental amb un d'aquests factors. Clar. Intentant transmetre aquesta idea de que la salut mental no només depèn d'una cosa, sinó d'un conjunt de factors.
Efectivament, així és. Per exemple, moure-se, relacionar-se... Relacionar-se, clar, és que relacionar-se... És que sembla obvi, això de relacionar-se, perquè si no te relaciones no socialises. Si no socialises, és que és pràcticament com a... ho tenim com a tan interioritzat que ens sembla que no li hem de donar importància. Quan relacionar-se, per relacionar-se t'has de moure, no, Victòria?
Clar. Aquest, mira, ara que ho menciones, pues, a part d'intentar reflexionar amb ells que la salut mental és algo que depèn de molt de factors, que no és una cosa que tu tinguis o no tinguis, sinó que depèn de que tu vagis cultivant i explorant com estàs tu d'aquestes dimensions. I a Son Gotleu hem trobat com a molt apropiat i indicat també no només treballar aquestes qüestions com a més individuals de, pues, de moure molts o de descobrir, sinó posar també l'accent en aquestes qüestions més de relacionar-nos i també ajudar en els altres, que són qüestions com a més comunitàries, no són factors tan individuals, però que està demostrat que són imprescindibles per mantenir una bona salut mental. Clar. I tot això ha estat molt, bueno, molt interessant explorar en els alumnes.
A més, són al·lots molt joves, molt jovenets, són nins, per això, clar, i observar, descobrir, ajudar. Què ets hi vares a fer? Observar, descobrir, és que descobrir és importantíssim en aquesta edat, perquè en aquesta edat està descobrint la vida, el món. Observar, descobrir, ajudar. Que, per exemple, què ets hi vares dir que fessin?
Bueno, lo que intentàvem fer és, en cada un d'aquests factors, pues, anar explorant, no? Quan els hi demanaven que prestassin atenció a què observen, els hi intentàvem conduir a explorar què és el que veuen ells en el seu alrededor. Són conscients de com canvia els climes, les estacions, els paisatges. Per exemple, ens va sorprendre molt que un ninet, per exemple, ens va dir que a ell li agradava molt parar atenció o observar quin olor fa Son Gotleu, no? I aquí, per exemple, pues, hi va haver tot un debat, no?, de la gent que pensava que a vegades fa bon olor de menjars, olor de diferents cuines que en aquest moment estan fent algo i a lo millor ninets que a lo millor observaven que no, que estava ple de residus o que hi havia o que la gent no recull excrement dels animals, però sobretot convidar-los a cultivar aquesta capacitat d'observar el que passa en el seu alrededor. I això és molt important en un moment en què a vegades la nostra atenció està totalment segrestada per les pantalles, per exemple.
Vaja, sí, ben cert això, sí.
I bueno, les respostes a vegades superaven la nostra imaginació en aquest sentit. I a part, pues, d'explorar aquest tema d'observar, per exemple, quan intentàvem explorar què els agrada descobrir, què els agrada aprendre, també intentàvem explorar amb ells, pues, la importància que a vegades té tenir un propòsit o tenir un sentit o voler arribar a fer algo. És a dir, intentàvem amb ells com a xerrar d'una forma natural de coses, a lo millor no xerrant directament de salut mental, xerrant d'aquelles coses que la ciència mos diu que en el final influeixen positivament en mantenir una bona salut mental. I, per exemple, aquesta idea de mantenir propòsits o sentit en les coses que fèiem en el nostre dia a dia, doncs en el final és clau. I de qualque manera plantejàvem exercicis perquè tot això pogués ser compartit, expressat.
I tot això han d'haver 200 alumnes de les escoles, sí, de Sant Gotleu.
Sí.
Quant de temps has estat fent això, per cert?
Pues, bueno, he de dir que també aquest projecte ha estat possible gràcies a que durant uns mesos una resident de psicologia clínica, na Núria Simonet, està fent la seva rotació de psicologia clínica en jo i hem pogut dur a terme aquest projecte. Com vos he comentat abans, el centre de salut està acostumat a tenir visites escolars i enguany estaven programades les visites d'alumnes de 5è, 6è de primari, 1er, 2er, 3er i 4er d'ESO. Així que aquests alumnes venen al centre de salut, coneixen com funciona un centre de salut, coneixen què fa cada professional a cada consulta. Aquí tenim la sort que tenim diversos rols professionals. Aquí hi ha dentista, hi ha matrones, hi ha infermeria de pediatria... I, bueno, van fent una visita, van coneixent el centre de salut i després, normalment, sempre fem tallers. Enguany, va de mitjançar, a part de pues, explorar i treballar temes pues, de salut sexual, ens va de mitjançar a treballar aquesta part més de benestar emocional. Així que les classes venen al centre de salut i, bueno, anant planificant aquestes visites i la realització del taller. Estem més o menys una horeta i algo en cada classe i ho fem pues, al llarg de diversos mesos, perquè som molts alumnes.
I també, aquí anem a narrar de la qüestió, dius que ha tingut un impacte positiu, que els alumnes diuen haver millorat en aspectes com el coneixement, emocions, relacions, a l'hora de demanar i oferir ajuda. Això ja sí. Prova, si ho diuen ells mateixos, és que això ja prova que totes aquestes 5 ítems, moure't-se, relacionar-se, observar, descobrir i ajudar. Això és fonamental, Victòria? Això
clar, no? Clar. Sobretot, una cosa molt guapa que passa és que poden escoltar-se entre ells, no? I poden veure que pintura hi ha coses que ja fan i que potser pues, no havien reparat que potser aquesta és una de les coses que els està ajudant i quan senten això mateix en veu d'un companyer, pues, com que li donen, bueno, com que en aquell moment diuen, ah, pues, jo també estic cuidant-me en aquest sentit. I una altra cosa que vàrem observar és que això va ser molt interessant, és que per edats, és a dir, els més menuts, a vegades no identifiquen les mateixes coses en relació al benestar emocional que els més grans. vàrem veure que els petits sí que és vera que el tema del joc i de moure-se i de la part com a més física era una cosa que identificaven com un recurs que els ajudava a estar bé. Sin embargo, a medida que augmentava l'edat, pues, tenien com a, o posaven més accent en coses com a poder expressar-se, conèixer-se, reflexionar en voltants de les emocions, i era algo que pintures petits no identificaven tan fàcilment. Ho ben que dic, nosaltres com a psicòlegs això mos és molt important, perquè després quan dissenyam iniciatives o quan dissenyam coses a fer en les escoles, pues necessitàvem informació de lo que és pertinent en el final a cada edat, no? I bueno, i això també ha estat un descobriment per nosaltres, no? Que encara que xerren de benestar emocional, no posen l'accent en els mateixos factors.
Clar, i de fet a Girona, la Societat Espanyola de Psicologia Clínica va dir que aquesta casta d'iniciatives com la teva demostra l'importància que hi hagi psicòlegs clínics a centres de salut. Però jo no sé fins a quin punt, tu que ho toques en les mans, jo no sé si encara no li donen la importància que té. Crec que d'ençà de la pandèmia han començat a obrir un poquet els ulls, però no penses que encara no li donen la importància que té la psicologia clínica a centres, a projectes comunitaris? És per venir. Pues, és que és per venir.
Bueno. Sí, és tot un camí. És vera el que has comentat tu, que hi ha hagut un antes i un després de la pandèmia. De fet, hi ha moltes vegades que la gent encara situa el tema de la pandèmia. Molta gent comença, bueno, pues todo, o sea, todo empezó en el momento de la pandèmia. Per molta gent hi ha hagut un antes i un després. I és vera que també a nivell comunitari estan veient un canvi. I jo tens la sensació que passa un poc pues, com el que passa o el que ha passat tradicionalment a salut en general, perquè clar, realment no hi ha salut mental si no hi ha salut.
Exacte.
I antes probablement només, quan dic antes, pues, jo què sé, fa 20 anys pues, o 30, pues, només anàvem en el metge quan estàvem malalts.
Sí.
Sin embargo, ara ja només no hi anem, o sigui, hi anem quan estan malalts, però també hi anem ara per prevenir determinades malalties, per participar a un screening o perquè una analítica ens ha sortit un poc alterada i volen prevenir l'aparició d'una possible malaltia, no? I ara, en el centre de salut, també la gent ve per tenir cura de la seva salut, per cuidar la seva salut. I això mateix, aquest mateix recorregut, està passant o arribarà passant la salut mental. Fins ara, xerrar de salut mental pràcticament era xerrar d'enfermedad mental, en realitat. Li posàvem aquest títol, però sempre acabàvem xerrant de depressió, d'ansietat, d'estrès, de... Bueno, ara començàvem a xerrar de salut mental des d'una altra perspectiva, des de quines coses ajuden a afavorir-la. Quins factors ens ajuden a mantenir-la, de quina manera la podem cultivar, de quina manera en podem tenir cura, perquè, com vos deia en el principi, no és algo que ara tenim i després deixem de tenir, és algo en el que hem d'anar fent feina. I també aquest és un missatge que volien transmetre als escolars, que és algo de lo que hem d'anar tenint cura, perquè...
De fet, afortunadament, per exemple, crec que va començar... La primera va ser la Simone Biles, l'esportista nord-americana, gimnasta, que va parlar públicament que no estava bé. Perquè antigament l'única persona que deia que anava al psicòleg era en Woody Allen a les seves pel·lícules dels anys 70. I semblava com una cosa rara. Semblava com una cosa rara. Ara, afortunadament, començam a normalitzar-ho i ja se parla de manera més oberta, però encara queda sí. encara queda camí, Victòria.
Queda camí, però fixa't, quan després teníem aquest espai en els escolars per poder xerrar d'una forma més oberta, jo em sorprenia que a cada grup han aparegut persones, alumnes, que deien que ells volien estudiar psicologia o que volien dedicar-se a algo relacionat amb la salut mental. I, per tant, això ja és un indicador que aquest debat està en el carrer i està calant en els més petits, és a dir, que ja comencen a tenir un llenguatge inclús que els permet anomenar les coses i xerrar d'això sense aquesta idea estereotipada de el que va al psicòleg sí. Que no està bien de la cabeza. No?
Exacte. O sigui, no, però afortunadament, anem fent passetes a poc a poc, perquè és imprescindible. La primera, els psicòlegs, els metges, els entesos d'ells, que la primera manera de saber que un està malament és reconèixer que està malament, perquè si un li diuen que té una cosa i ho nega, el primer és acceptar que tens aquella patologia, aquell problema, o el que sigui. En qualsevol cas, una vegada més, hem de brevetjar dels nostres professionals perquè, com deia Victòria Mesquida, acaba de rebre el Premi Mossa Gibernau en el darrer Congrés Nacional de Psicologia Clínica que s'ha fet a Girona, per la seva projecte, 5 maneres de cuidar el teu benestar, que són moure't-se, relacionar-se, observar, descobrir i ajudar, i que ho ha fet amb 200 alumnes de Col·legi de Sant Goldeu. Victòria, moltíssimes gràcies, enhorabona, estem en contacte, si t'assembla.
Moltes gràcies a vosaltres per donar també visibilitat en aquest projecte i bueno, encantada de tornar a xerrar amb vosaltres.
Igualment, Victòria, una ferrada molt gran.
Gràcies, gràcies. Adéu. And it's telling me that things are not the same.
Dia Mallorca. IB3 Ràdio és participació. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar.
Plantem les tovalloles. Convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirada...
Els Manel diuen, tu i jo no mos hem banyat mai a la mà, però això no val pels 400 exemplars d'aquest vaire que la setmana passada se varen alliberar en aigües de Mallorca. La reinserció d'aquests animalets és una passa gegantina del projecte Petit Taurons Acció Estel·laris, que després de 8 anys arriba a la seva fi. L'objectiu ha estat reforçar la població d'aquest vaire, incubant ous en captivitat i després alliberant els juvenils a les reserves marines de les Balears. En parlem amb Débora Morrison, directora de la Fundació Palma Aquarium. Débora, bon dia, com estàs? Benvinguda de nou.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, és que a nosaltres ens agrada molt, com que vivim enmig de la mà a Mallorca, hem de cuidar la mà i sempre deim que hem d'estar pendents de la mà i tot el que passa. Ja ha acabat el projecte, perquè 8 anys després, sé que heu anat mullant cada any, però doneu per acabada la feina amb aquests 400 juvenils d'aquest baire? Ja ha acabat?
Sí, bueno, el proyecto en sí, la acción Estelaris, que estaba dentro del paraguas de Petits Taurons, ha finalizado. Hemos llegado al objetivo, que era 400 ejemplares introducidos en el mar. Una colaboración con muchas diferentes entidades, tanto públicas como privadas, como administración pública. Y estamos muy contentos porque hemos aprendido muchísimo sobre esta especie, que realmente no se sabía nada, y súper contentos de llegar al objetivo que nos habíamos impuesto. Así que fenomenal y acabado el proyecto.
Parlemos d'aquest baire. En castellà se diu alitant, però parlemos d'aquest baire. Com és? És un tauró, és un petit tauró, perquè taurons n'hi ha de moltes maneres, però parlemos d'aquest baire. Com és que... si és d'aigües fondes... Parlemos d'ell. Com és aquest gallvaire?
Sí, como bien hemos dicho, es un animal pequeñito, o sea, su talla adulta más o menos 1,20, 1,50 en casos escasos, pero es el primo hermano del gotó, de lo que es la pinta roja, que se ve en los mercados y que no tiene ningún problema de abundancia de poblaciones. El gallvaire es primo hermano, es de la misma familia, pero es otra especie, del gato, y este sí que tiene, está en peligro crítico en el mar Balear, y además es un animal un poquito más ancho, es un animal bentónico, es decir, que es un animal de fondo, y bueno, lo que sí podemos ir adelantando, aparte de los estudios de fotoidentificación, de genética, de sangre, de crecimiento, de desarrollo y demás, es que son muy escasos ahora, prácticamente extinguidos en lo que sería toda la parte de Cataluña, Valencia y demás. Y aquí en Mallorca parece ser que es algo más abundante. Aún así, es lo que tú bien decías, ¿no? Es un pequeño tiburón que hay que cuidar. Se sabe muy poco, hay que recopilar datos. Y es una especie más, que todas las especies están interconectadas en el mar, con lo cual hay que cuidar todos y cada uno de ellos.
Per tant, si dius que és bentònic, és a dir, que viu en els fons de la mar, perquè bentos en grec vol dir en els fons, quin és el seu principal enemic? Perquè està en perill, per la pesca d'arrossegament. Ara me ven el cap.
Sí, bueno, por la pesca de arrastre también es el desconocimiento, es decir, cuando se sabe poco sobre una especie o prácticamente nada, es muy difícil cuidar, muy difícil proteger lo que no conoces porque no lo valoras, ¿no? Principalmente la interacción pesquera, también me imagino que el cambio climático, como en todo, ha tenido también parte de... ha habido mano del cambio climático, de la contaminación, ya que el mar Mediterráneo es el mar más contaminado del mundo. Hay diversos impactos que han llevado este animal, digamos, a estar en una categoría de peligro crítico y estar dentro del libro rojo de peces de las Islas Baleares. Entonces, es una especie que bueno, que es bastante emblemático, pero muy poco conocido. Entonces, yo creo que el mayor impacto es la pesca y la falta de conocimiento.
Claro. ¿Y cómo lo hacéis para recoger los aus? ¿Criar-los?
Es que bueno, mira, realmente esto no es un...
Això me sembla màgia. ¿Cómo se fa això? ¿Cómo es?
Bueno, realmente nosotros no hemos empezado el proyecto con la recogida de los huevos, sino que se hizo campaña y se ha hecho durante muchos años con los pescadores, y entonces cuando los pescadores pescaban accidentalmente a esta especie, nos llamaban por teléfono, íbamos a buscarlo,
vale.
Y entonces es a través de la pesca accidental, no a través de los huevos. Una vez que teníamos ejemplares adultos que se reproducían, las hembras ponen 2 huevos, en cada puesta, uno por oviducto, y entonces incubábamos los huevos como si hubiera hecho en libertad. Simplemente pues lo hemos hecho en unos acuarios a una temperatura constante, y los huevos después de entre 5 meses y medio y 6 meses y medio eclosionaban, y las crías que nacen con más o menos unos 15 centímetros de tamaño, pues los cuidábamos hasta que tenían una talla más o menos de 30, 35... Y entonces marcábamos los animales y los soltábamos en el mar. Entonces no viene realmente de huevos, sino que viene de de una pesca accidental que, de ser de otra manera, puede ser que el animal sobreviviera o no. Entonces, de alguna forma, es una colaboración con la cofradía de pescadores, con los pescadores de toda de todas las Islas Baleares, porque en Formentera han sido muy activos también. Y entonces, es una colaboración conjunta de diferentes entidades y de diferentes sectores.
Qué bé. Tanta sort que ara hi ha aquesta col·laboració, perquè mira el que passava, antigament en Sovell Marí, el que passava amb les tortugues antigament, o fins i tot amb animal. Exacte. Escolta, i una curiositat, clar, si l'animal ha nascut en captivitat, després se saben cercar la vida en llibertat? Ho dic per allò que diuen que els animals que han crescut en captivitat, o els han mullat lo suficientment joves com perquè sàpiguen cercar-se la vida i cercar menjar?
Sí, o sea, los animales, piensa que tampoco están mucho tiempo en un ambiente artificial, pero igualmente hay animales que no pierden nunca este instinto. O sea, es decir, son animales que mantienen ese instinto y tú los vuelves a introducir en el mar, aunque los hayas alimentado con un pescado inerte, ellos comen perfectamente. De hecho, también se estaba haciendo ahora, este final de año, lo que se está haciendo es trabajar con la recopilación de todos los datos. Y a principios del año que viene, pues habrá una presentación de todas las conclusiones que se ha sacado de este proyecto. Pero sí que es verdad que una parte del proyecto también ha sido la recaptura y el poder seguir estos animales, porque ya digo que como no se sabía nada, pues abres una puerta a un montón de conocimientos nuevos que no se sabían. Y es verdad que los animales se han encontrado un año después, un año y medio después, se han recapturado, que ha habido muy pocas recapturas, y el animal estaba vivo. O sea, los pescadores lo han encontrado, han hecho una foto de la marca y lo han vuelto a introducir en el mar, o ha entrado alguno esporádico en lonja, pero que tú sabes que este animal se liberó, digamos, hace 2 años, y a los 2 años vuelve o entra por los pescadores en recaptura vivo o muerto en lonja, pero por lo menos sabes que ha sobrevivido 2 años más, con lo cual es evidente que el animal se sabe buscar la vida y comer bien y adaptarse perfectamente.
Perquè de cara a totes aquelles persones que diuen no, tots aquests animals els haurien de mullar perquè no haurien d'estar tancats, si un animal ha nascut i crescut en captivitat, és cert que no se sabria desenvolupar si el mullàssim?
Depende de l'animal, Depende mucho del animal, depende de la especie, depende del tiempo que ha estado. Los alitanes que de los 3 centros donde hemos tenido reproducción, que han sido el IFAP Limia, en el acuario de la Colonia San Jordi, el Centro de Interpretación de Cabrera y la Fundación Palma Aquarium, ha habido recapturas más tarde, o sea que no han tenido ningún problema para adaptarse y para seguir sobreviviendo.
I per alliberar-los, quan allibereu animals, ja no només aquests baires, trieu un lloc específic, per exemple, jo què sé, sense renou o sense gent, o una reserva protegida, perquè com a mínim els primers moments estigui tranquil. Això no se fa, m'imagino que no se fa aleatòriament, no?
Bueno, generalmente los hemos liberado en lo que es el Toro, en Sa Dragonera, en la Bahía de Palma, o sea, en la Reserva de la Bahía de Palma, en Cabrera y en Sóller. Entonces los bajamos en una jaula con buceadores y los soltamos más cerca del fondo o a 40 metros. Entonces no es que se liberen directamente desde el barco en la superficie del agua y ellos se van para abajo, se bajan con una jaula.
Bueno, i de manera general, Débora, tu que fa tant d'anys que te dediques en aquest món, com anem de benestar en tema taurons en general a la Mediterrània? Aquí han millorat? Feim passetes petites? Pues, què opines?
Bueno, el lugar más peligroso para un tiburón es el mar Mediterráneo. En todo el mundo.
Mare de Déu.
Pero sí que es verdad que el gobierno ahora, por ejemplo, ha sacado un proyecto muy importante, que es la conservación de los moranquios en las Islas Baleares. Entonces están haciendo diferentes estudios, están haciendo diferentes cosas con diferentes especies de tiburones, que son, al fin y al cabo, siempre son los grandes olvidados, ¿no? Claro. Por la reputación que tienen, por lo que fuere, pero siempre son los grandes olvidados. Y ahora se les está haciendo más caso, se está haciendo más... se están haciendo proyectos con mayores objetivos para su conservación, su preservación y también para dar a conocer que no son estos animales que nos acechan para comernos, ¿no? Sino que son súper necesarios, equilibran, mantienen el equilibrio dentro del mar y que realmente son imprescindibles.
De fet, vosaltres els entesos deis aquella frase de és molt més perillós que a la mar no hi hagi taurons que n'hi hagi, perquè formen... Són imprescindibles. A més, n'hi ha un caramull de castes, de tauró. Jo sempre poso el mateix exemple. Quan mengem mussola, quan mengem gató, mengem tauró i ningú li fa res. A l'hora de menjar molt, no? Sí que molt va bé.
Claro, y de hecho hay mucha gente que dice, bueno, pero si es que tintorera, y es que yo no sabía que era un tiburón, y dices, pero bueno, ¿sabes?
Mare de Déu.
Entonces, efectivamente, o sea, es decir, hay... Es verdad que hay más concienciación ahora, yo creo que se está trabajando mucho y pienso que es el camino que tenemos que ir. Que igual llegamos tarde, que estamos en un punto de no retorno, podría ser, pero al margen de eso hay que seguir intentando, porque como muy bien has dicho, es mucho más peligroso no tener tiburones en el mar que tenerlos.
Claro que sí. O, bueno, ara ja saben que hi ha 400 gambaires en els fons de la mar, perquè són bentònics, per tant, estan per la banda dels fons de la mar del nostre litoral, i tant de bo hagi servit aquest 8 anys de feina d'aquesta acció Estelaris que heu fet de la Fundació Palma Aquarium. Débora Morrison, com sempre, gràcies per la divulgació que fa sempre de la nostra fauna marina, perquè és importantíssim conscienciar, i només se pot fer des de la divulgació a través dels professionals com vosaltres i del mitjà de comunicació que som sensibles en aquestes qüestions. Débora, una ferrada molt gran i moltíssimes gràcies, com sempre.
Igualmente, muchísimas gracias, ¿eh?
Gràcies a tu. Bueno, ara d'aquí un minut arriba en Xavi Oliver. Avui viatjarem en el nord d'Europa, ja veureu.
Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Això és una verdadera meravella, Xavi Oliver. Ben tornat. I want to live in America. La vida te da sorpreses.
Sorpreses te da la vida, Jaume.
Quina meravella. Com estàs, Xavi Oliver?
Estic bé. És divendres. Fa les tendres. Aquí amb tu, el meu amic, estic la mar de bé. Ara escoltarem un pot de música, viatjarem.
Sí,
i tu,
sí,
com
sí.
Estàs?
Beníssim, perquè a divendres i perquè sempre que arribes tu escoltant música i passam una bona estona.
Exactament, i viatjarem. Anem a un lloc on hi ha neu, llum d'estiu, ciutats ordenades, silencis llargs. Cançons que han fet ballar mig planeta. Avui anant cap al nord d'Europa, un país que sembla discret, tranquil, fred, però que musicalment és una autèntica potència mundial, i mos sorprendrà. Avui posam els peus a Suècia. En mines creldes un goni. Suècia és un país de poc més de 10 milions d'habitants. Hi ha molt de bosc, llacs, molta neu. És una imatge internacional molt clara d'allò d'ordre, benestar, igualtat, disseny, educació, sostenibilitat... Bueno, una certa calma nòrdica que s'ha venut sempre, però darrere aquesta imatge de país silenciós és una paradoxa preciosa, Jaume. I és que Suècia és una de les grans fàbriques de música popular del món. I des d'en fora pareix un país que parla baixet, però que on fa cançons les fa perquè les canti tothom.
Efectivament. I això és molt bo, perquè Suècia, com tu dius, sembla discreta, però després te pega una tornada d'una cançó dins el cap, però per sempre, que no te la treu mai, per exemple, Chiquitita. Quan comences en Chiquitita ja no acabes. I això ho veurem avui. Per exemple, des d'Ava, per exemple, Avicii, de Rosetta a Europe, Ace of Base o Robin, de Lorina, Max Martin. Suècia es farà de per forta, però és pop pur.
Exactament.
Per de dins.
I l'himne de Suècia, quin és? I d'aquest? Bueno, Suècia és un país nòrdic llarguíssim, és una monarquia parlamentària, té una tradició democràtica molt forta i un model social que durant dècades ha estat admirat arreu del món. Impostos alts, serveis públics potents, sanitat, educació, ajudes familiars, polítiques d'igualtat, una idea molt clara, que és que l'Estat ha d'ajudar, de proveir, perquè ningú quedi enrere de tot.
Això és el famós benestar suec, des que sempre poden sentir parlar.
Exacte, és estat de benestar suec, és un model suec. Aquesta idea de que la llibertat individual no és només de fer el que vols, sinó també de tenir una xarxa que t'aguanta. Escola, salut, permisos de maternitat, paternitat, transport, biblioteques, cultura, suport social... I tot això té molt a veure amb la música, i evidentment té una altra cara de la moneda, que després en parlarem, però aquí és quan entra la música. Perquè un país que inverteix en educació musical, clar, en escoles públiques, en estudis, en escultura juvenil, en accés a instruments, importantíssim, tot això el que fa és crear, clar, de qualque manera, una base.
Sí, sí.
I després, a partir d'aquí, poden sortir monstres del pop, i tot evoluciona, se fan bèsties, se fan grossos. A Suècia, moltes vegades, la música no neix només del gen individual, sinó que també d'un sistema que permet provar, equivocar-se, assetjar, créixer, i en resultat, de vegades, al món apareixen coses com...
Clar, és que inevitablement, Xavi, hem d'arribar a ABBA.
Efectivament, ABBA és el gran punt de partida de Suècia, de la Suècia del pop al món. Això va ser l'any 1974. ABBA va guanyar Eurovisió amb Waterloo, amb aquesta cançó, i allò va canviar per sempre la relació entre Suècia i la música popular. Fins aquell moment, Suècia era vista com un país perifèric, al nord, amb una llengua poc internacional, però de cop i volta, quatre suecs, cantant en anglès, clar, vestits impossibles, i una tornada perfecta, varen conquerir Europa. I aleshores era ABBA, i era ABBA, i era això, Chiquitita, i era Mamma Mia, etcètera, etcètera. Sí, 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 sí. Varen entendre una cosa essencial, i és que una cançó pop ha de semblar senzilla, però també ha d'estar construïda amb una precisió, parau atenció aquí, gairebé matemàtica. Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All, Waterloo, són cançons que semblen i parteixen de l'alegria pura, però moltes tenen una melancolia amagada. I això és molt suec, llum i tristesa, sí, solitud, música brillant i aparences, però també amb una ombra emocional. I aquí entra una paraula sueca molt famosa. No sé si l'haurà sentit.
No la conec.
La Gom. I doncs sí, la Gom vol dir una cosa així com ni massa ni massa poc. És el punt just, la mesura, l'equilibri, no passar-se, no cridar massa, no destacar gaire, no envair gaire l'espai dels altres. És una paraula que diu molt de la societat sueca. I és que Suècia valora el consens, valora la moderació, el respecte per l'espai personal, la puntualitat, l'ordre. És una cultura de no fer gaire renou, de no imposar-se. I al mateix temps, fixa't quina contradicció aquest país, que culturalment no vol destacar gaire, ha creat algunes de les cançons més destacades del planeta.
És a dir, sí, és una paradoxa, socialment discrets, però musicalment imparables. Clar, Europe, molta gent no sap que són suecs. El Final Countdown és una de les grans explosions del rock dels anys 80, amb aquest riff de teclat, aquest pinamira, estiroriro, no? És història universal, tothom ho coneix.
Exactament, i aquí ve l'altra Suècia, la de rock melòdic, la d'esglam, la de les grans produccions. Suècia no només sap fer pop, també sap fer himnes gegantins, per exemple, aquest de Final Countdown, és com una nau espacial sortint d'Estocolm cap al món. I després ja travessant músiques, anys, cançons... Arriben els 90 i arriba una altra onada sueca.
Sí, senyor. Un altre grup que molta gent no sap que són, són suecs, Roxette. Varen ser un dels grups suecs més internacionals, amb It Must Have Been Love, que molta gent associa a la pel·lícula Pretty Woman, per això molta gent s'ha de pensar que són nord-americans. Varen crear aquesta balada, una de les més reconegudes dels anys 90.
Exactament, i fixa't, una altra vegada, aquesta melodia perfecta, però també un punt de nostàlgia. És a dir, ho dèiem abans, Suècia sap fer cançons que entren fàcils, que són enganxoses, però també tenen una tristesa molt neta, molt polida. I en Roxette, per exemple, un altre clàssic que tenen és aquest Listen to Your Heart. També la coneixem. Suècia, sens dubte, són fórmules musicals que funcionen molt.
Sí,
per ràdio funcionen molt, perquè, per exemple, la ràdio Fórmula, els 40 Clàssic, Rock FM, etc etc. Totes aquestes emissores que repeteixen les cancions, les cançons que funcionen, que per ventura en deu bona quarantena i sempre poden ser les mateixes.
Sí,
i de fa, per ventura, 20, 30 anys que les posen.
Sí.
Les mateixes.
A més, que són, sempre funcionen, segur que les heu sentides, n'hi ha per Nevet i sa mare, i ara, per exemple, m'ha rebé, o de She Wants a Ace of Base, mira.
Que han sentit moltíssimes de vegades a Radio Fórmules, però Ace of Base agafa una mica de pop, una mica de reggae suau, una mica de ritme electrònic i una tornada que és claríssima. És música molt fàcil d'escoltar, però hem de dir, molt difícil de fer, com gairebé totes.
Sí, sí.
I varen fer dos exitarros, All That She Wants i The Sing, també, que varen conquerir mig món als anys, ho dèiem, 90.
Una més que molta gent no sap, que és sueca. Això dels portar música ho han fet sempre molt bé. Música sueca feta en anglès, que funciona internacionalment. La raó és que aquí hi ha una indústria invisible de pop suec bestial. De fet, moltes cançons que pensàvem, com dèiem abans, que són americanes o britàniques, tenen compositors o productors suecs darrere. Un dels noms clau, sabies, en Max Martin.
Eco, Max Martin, que, per exemple, va composar una cançó que ara és que no ho sabreu mai, però és un tema de Britney Spears, és aquest Baby One More Time. Max Martin és un productor i compositor suec que ha escrit i produït algunes de les cançons més importants de les darreres dècades. Britney Spears, Backstreet Boys, Katy Perry, Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande. És a dir, Suècia no només exporta artistes, sinó que té fórmules, productors, estudis, maneres d'escriure tornades. És que dir, hi ha una escola sueca del pop, que ho has dit, Jaume, tu beníssim, que és bestial. Es Backstreet Boys, a tu, Jaume, t'agraden?
Mira, quan te vaig veure, vaig dir, buf, vaya uns pintes. Però les cançons són molt bones. Igual que Teidat. Teidat tenen un tema que se diu Shine, que darrere també hi ha Max Martin. Impressionant, impressionant. Per què? Perquè darrere tens un bon productor, un bon compositor, i és igual si és una boy band, que dius, mira, sé que en sos bona.
Exactament, exactament. Com un dit, un parell de pics de tot això té una explicació sociològica. Suècia és un país molt educat, musicalment, amb tradició coral, escoles municipals de música, accés a instruments, ho dèiem, cultura de grup, tecnologia, i, bueno, molt, molt anglès. Tot això ajuda a generar cultura. Hi ha una cosa molt sueca, que és la feina col·lectiva, i la idea que una cançó no és només inspiració romàntica d'un artista tot sol davant d'una finestra, davant la mà, sinó que una cançó pot ser taller, pot ser estudi, aquí, producció, assaig, prova, errada, i tot plegat, ho han dit, dona com a resultat una altra vegada temacles com aquest.
Podríem estar escoltant música sueca en anglès durant hores i ningú sabria que són suecs. Perquè
jo n'he descobert moltíssimes en aquest, fent clar, aquesta secció. No,
és que és una meravella. Bueno, i Eurovisió, que Suècia també és molt, molt, molt d'Eurovisió.
És potència eurovisiva, eh? Ho du dins l'ADN del pop. Ava guanya amb Waterloo l'any 1974, ho han dit abans, però després, clar, van venir molts altres èxits i en els darrers anys hi ha un nom claríssim, que és Lorin. Eufòria va guanyar Eurovisió l'any 2012 i se va convertir en una de les grans cançons eurovisives modernes. És pop electrònic, veu intensa, èpica i una producció impecable. Hi ha un altre, també un altre nom, que és Tatu. No! El nom d'aquesta cançó, que va tornar a guanyar el 2023, el mateix grup, Lorin. Això la va convertir en una figura enorme dins la història del festival. I també mostra una cosa, i és que Suècia no va a Eurovisió només a participar, sinó que va en tota una indústria, amb un mètode, amb compositors, posant amb escena i amb una idea molt clara, que és fer una cançó competitiva.
Sí, és que per Suècia, Eurovisió és pràcticament una ciència.
Exactament, una ciència de fum, llums i tornades. Però, bueno, tot això, com ho han dit, té un context sociològic. Suècia també ha canviat molt socialment. Durant molt de temps va tenir una imatge de país neutral, estable, homogeni, molt segur, però avui també és un país molt més complex. Ha rebut migració, especialment a les darreres dècades, que això, bueno, té coses bones i coses que no tan bones, i això ho sabem. Ha encetat oberts polítics intensos sobre integració, desigualtat, identitat, i també ha canviat el seu paper internacional, perquè després de dècades de neutralitat absoluta, Suècia va entrar a l'OTAN el 2024, en un context europeu marcat per la guerra d'Ucraïna i la preocupació per Rússia. I, clar, això va fer un gir històric per un país que durant molt de temps havia fet de la neutralitat com una part de la seva identitat.
S'has de dir, Suècia ja no és només aquella postal tranquil·la del nord.
Exacte, continua sent un país, però que, com tots, canvien i s'adapten a les noves formes de viure i d'entendre la viure, de vida. Hi ha tensions molt actuals, hi ha globalització, bueno, la solitud sueca. De fet, hi ha un documental meravellós que és La teoria sueca de l'amor, que explica tot això, que clar, que Suècia és un país meravellós, aparentment meravellós, a postal és preciosa, però que amaga darrere tot una cultura de individualisme, hi ha molt de drames de gent que mor tota sola, hi ha molta solitud i, clar, per ventura, culturalment, són molt diferents i entre tot té coses bones i coses dolentes, com tot. Però bona, Jaume.
Que maco, que xulo. Quanta música sueca hi ha.
Moltíssima.
I bona. Què te sembla si acabàvem amb una també conegudíssima, que també es dava, perquè tothom... És que molta gent s'oblida que un caramull de grups com Cardigans, Rotset...
Per exemple.
Lorin, són...
I m'ho han deixat, a música electrònica. Uah. Avicii, per exemple. Swedish House of Mafia. És a dir...
Hi ha un caramull de música sueca. Sí. I molt bona. I de venga, això, Gimme Gimme de Java, on anem. Xavi, bon cap de setmana i moltes
igualment
gràcies per regalar-nos música cada divendres.
Gràcies a tu, Jaume,
cap de setmana.
I a tots.
Salut a tots.
Que vagi bé.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. El sindicat Comissions Obreres ha presentat una denúncia davant l'IBASAL i l'Inspecció de Treball per les temperatures extremes que asseguren pateixen